Molt bon dia. Comencem aquest dimecres 17 de gener de 2024 al Penedès en xarxa. En nom de l'equip, repartit per Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca, des d'aquí us saludem Marc Pujol a les vies tècniques i tria musical i qui us parla, Sílvia Delgado. Des d'ara i fins les 12 us acompanyem tot fent ràdio en clau alt i baix Penedès amb aquestes propostes. D'aquí uns minuts, així que acabi el sumari, saludem la Lucía Dieguez i el seu calaix de dansa. Avui ve ben acompanyada d'una dietista per parlar de l'alimentació que requereix un ballarí. I com sempre, no faltarà l'agenda final. A 9:45, primer dels tres flaixos amb l'actualitat de les nostres comarques. I aquest dimecres tenim cita amb la història, els tastets d'història, amb el Jordi Ferran, que avui ens portarà 200 anys enrere per descobrir com van viure, com van patir una important sequera. Obrirem la segona hora a les 10:06 amb l'entrevista que avui destinem a les festes de Sant Raimon 2024. Comencen aquest divendres a Vilafranca i finalitzaran el proper 28 de gener. Repassarem tota l'activitat pensada per a tots els públics d'aquests dos caps de setmana amb Raimon Cuyàs, membre de l'agrupació de Raimons i Raimundes. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat, el segon flaix informatiu d'aquest matí de dimecres. 5 minuts per actualitzar-nos i continuar. I després d'aquest segon flaix, tertúlia amb la nostra gent gran. Avui ens acompanyen la Fina Milà i la Natàlia Navarro a Vilafranca, la Conxita Vidal i l'Eulàlia Urgell a Sant Jaume dels Domenys i el Josep Castellví a Olèrdola. I els proposem parlar de rebaixes. No sé si li farà molta gràcia al Josep, que no el veig, esbarallant-se per trobar la primera ganga. Però aviam què hi diuen tots plegats. Evidentment, com sempre, poden parlar d'això i del que vulguin. A les 11:06, secció amb Vinzeum, avui per parlar amb el guanyador de la desena beca Mil Giral i Reventós, que s'acaba de fer pública, és José María Carrasco, una beca que concedeix Vinzeum, i parlarem amb el guanyador i amb la Jordina Scala, bibliotecària del museu. I també ens acompanyarà la fotògrafa Roser Blanc, que lidera el projecte Jo soc l'altre, que està a punt de començar, vinculat al proper Vilapensa. A 11:45, tercer i últim flash informatiu, aquests 5 minuts per actualitzar-nos i saber què passa als nostres municipis i entomar la recta final. Una recta final que els dimecres agafa format d'agenda al detall d'un parell d'entrevistes, d'activitats culturals o de cap de setmana o socials. Avui, la Festa Major d'Hivern de Moja, que se celebra aquest cap de setmana, en parlem amb la Mireia Buscà, membre de la Comissió de Festes, i l'Aula de Salut, un cicle destinat a cuidadors de persones dependents, que ha començat a Sant Sadurní i que ens explicarà la Mercè Aranda, treballadora social de l'Ajuntament Sadurninenc. Així serà aquest dimecres, que comença a caminar tot seguit.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
En aquesta segona setmana de programa d'aquest 2024 continuem retrobant-nos amb els nostres col·laboradors habituals. Avui arrenquem programa amb la Lucía Dieguez, de Cascavells, que arriba amb la dansa sota el braç i avui amb l'alimentació i una convidada com a tema. Anem, doncs, fins a Ràdio Sant Sadurní, on ja ens espera amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, efectivament, ens retrobem avui amb la Lucía Dieguez, de Cascavell, i amb aquest calaix de dansa. Lucía, molt bon dia i molt bon any. Com estem?
Doncs molt bon dia, Eli. Doncs avui al calaix de dansa parlarem d'alimentació que requereix un ballarí. Això sí, podem utilitzar aquesta informació pels que no són practicants de dansa. I més després d'aquestes dates nadalenques que acabem de passar, perquè, Eli, jo no sé tu, però jo m'he passat amb els torrons una mica,
Jo t'he de dir que com que no sóc gaire fan dels dolços, doncs tinc aquest avantatge, que ni torrons, ni polvorons, ni bombons...
Res.
Poca cosa, poca cosa.
Bueno, doncs mira, Eli, avui ens acompanya la Anna Tarín, que és dietista i, a més, va ballar 10 anys ballet. I, a més, la seva germana és ballarina de la Royal, del Royal Ballet de Londres, i la seva filla és Cascavell fa molts anys, a més, practicant de gimnàstica rítmica. Bon dia, Anna, com estàs?
Bon dia, Lucía. Bon dia, Eli. Sí, sí, estic molt bé. Jo aquests dies també he menjat neules i torrons, però tranquil·les, que no passa res. El que és important és mantenir hàbits saludables al llarg de l'any. Estic molt contenta d'estar aquí i poder parlar amb vosaltres sobre la importància de la nutrició en la dansa.
Doncs mira, Anna, farem una miqueta de context, ja que la dansa, tothom estarà una miqueta d'acord, que té uns clars estereotips de cos perfecte, no? Sobretot les noies. Tenen, doncs, braços llargs, cames llargues, coll llarg, s'intueixen els ossos, i a més, molt poques persones ho saben, però teòricament les ballarines tenen que tenir una dimensió de cap petita. Això provoca que moltes ballarines tinguin molts desordres alimentaris. Però us demano una cosa. Mira, busqueu a Google imatges de ballarines d'abans de 1930 i veureu que són cossos amb formes diferents, amb músculs, amb una varietat física increïble. La curiositat és que a 1930 va passar el George Balanchine. Ell va ser el director del New York City Ballet i va ser molt, molt, però molt influent en aquell moment. Tant que el seu estereotip de ballarina encara és avui dia que està en la ment de moltes ballarines. Un cos curvilini, un cos baix, un cos musculós o alt són vàlids per la dansa, ja que la dansa fa estètica qualsevol tipus de cos per al seu moviment. El senyor que us deia abans va marcar molt el cos femení i avui podem dir que pràcticament està superat, tot i que alguns coreògrafs estareu d'acord que segueixen pensant que aquest tipus de cos és el que és necessari. Però bueno, Anna, estaràs d'acord, no sé, la Mysticopelian, per exemple, que té... Bueno, a més, la Mysticopelian va ser la primera dona afroamericana que va ser primera ballarina de ballet.
Sí, sí, la conec.
Sí, sí. O la Marianela Núñez, que bueno, tenen unes cames increïbles i estan fora del prototip de cos com l'Alessandra Ferri o la Polina Semyonova, que ja són més primetes i més amb aquest estereotip que parlava abans, no?, d'aquest home. En fi, Anna, el pes ideal d'un ballarí, existeix, no existeix, com és això?
Doncs mira, Lucía, podríem dir que el pes ideal d'una ballarí o ballarina com a tal, doncs, no existeix. Sí que és veritat que hi ha taules o la fórmula de l'índex de massa corporal que ens ajuden a veure quin és el pes aproximat que pot tenir un ballarí, però són només aproximacions. Direm, doncs, per tant, que el pes ideal d'un ballarí és aquell pes en el qual el ballarí està còmode, aquell pes que permet al ballarí entrenar-se sense cansar-se, o sense lesionar-se. Aquell pes que permet al ballarí realitzar grans GTs i piruets amb força i energia. El pes ideal és aquell pes amb el qual el teu cos tendeix de manera natural seguint una alimentació saludable i equilibrada.
Doncs la clau és una bona alimentació.
Exacte.
Jo no sóc gaire bon exemple perquè jo picoteo per tots lados i a més els ballarins som autèntics artistes atletes i una complexitat neuromuscular sometem el cos tant físicament com mentalment. Això, l'alimentació és essencial per als cossos dels ballarins, doncs?
Doncs sí, l'alimentació i seguir hàbits de vida saludable és molt important perquè els ballarins puguin rendir al 100% a les classes de ballet. I hem de tenir clar que l'alimentació no és només satisfer la gana menjant qualsevol cosa, com uns dònuts o unes galetes comercials, o alimentar-se mitjançant una torradeta amb margarina pensant que així no ens engreixarem. Hem d'aprendre a menjar de manera saludable evitant productes processats com les galetes i els dònuts. Hem de menjar aliments que ens aportin energia de llarga duració i tinguin vitamines i minerals. I això ens ajudarà a fer front a les diferents classes, ens ajudarà a prevenir lesions. Per tant, els aliments han de tenir hidrats de carboni. Els hidrats de carboni són importants perquè ens aportaran tota l'energia del cos. Aquests hidrats de carboni haurien de ser hidrats de carboni complexos, com per exemple l'arròs integral, la civada, la quínoa, i això farà que no tinguem gana tan sovint. Degut a que la dansa també requereix força i flexibilitat, és important que mengem proteïnes, ja que això ens ajudarà a reparar tota la nostra musculatura i a que tots els nostres teixits puguin créixer correctament. Ah, i Lucía, és molt important que no oblidem els greixos. Els greixos són molt importants. Hem de prendre greixos, però sobretot aquests han de ser saludables. Per què són importants els greixos? Doncs perquè intervenen en molts temes hormonals, ens ajuden amb l'absorció de vitamines liposolubles, com la E, la A, la D i la K. En resum, són essencials pel bon funcionament del cos de ballarí. Alguns exemples de greixos saludables serien, per exemple, l'alvocat, les llavors de lli, l'oli d'oliva, el peix blau, com el salmó, la tonyina, les anxoes...
Vale, doncs jo el que he sentit de vegades és que tenim que menjar com 6 àpats al dia, que n'hi ha uns macronutrients, que n'hi ha uns micronutrients, però jo em perdo una miqueta, la veritat. Uns tantos por cientos per ahí, si ens pots donar una mica de no sé, unes...
algunes línies. Pautes.
Sí.
Sí que és veritat que l'Organització Mundial de la Salut indica que una dieta equilibrada és aquella que està formada per un 15% de proteïnes, un 30% de grasses i un 55% d'hidrats de carboni. Però bueno, no podem anar mesurant contínuament. Llavors, el que s'ha de fer és seguir el que es coneix amb el mètode del plat de Harvard, que això és molt fàcil. No sapiguem què menjar, el que consisteix és en dividir el plat de Harvard per un plat, que li direm el plat de Harvard, i aquest el dividim per la meitat. En una meitat del plat col·locarem fruites i verdures, i com més colors tinguin aquestes fruites i verdures, millor. En l'altra meitat del plat, en un 25% col·locarem proteïnes, però proteïnes de qualitat, no processats, per exemple, gallindi, pollastre, llegums, i en l'altre 25% del plat col·locarem hidrats de carboni d'absorció lenta, com per exemple arròs integral, quínoa, I és molt important que també tots els plats els hi afegim grasses. Grasses, però han de ser saludables, com oli d'oliva, alvocats, olives... Mm. Això seria, doncs, seguir una alimentació saludable i equilibrada.
Doncs jo m'imagino aquest plat com si fos un arc de Sant Martí.
Sí, perquè sí, tot ple de colors. La veritat és que si mengem seguint els colors de l'arc de Sant Martí, així ens assegurarem que estem ingerint tot el màxim de vitamines i minerals que necessita un ballarí. A mi m'agrada pensar que les vitamines i els minerals són com els ballarins que estan darrere de l'escenari i ens ajuden, doncs, a que tot el nostre cos funcioni correctament. Per exemple, important com a vitamines, la vitamina A, que la trobem, doncs, en totes les fruites i verdures de color taronja, com la pastanaga, doncs això ajudarà a que el ballarí estigui brillant, tingui energia i pugui estar, doncs, molt maco a l'escenari. Després també tenim altres vitamines importants, com la vitamina C, que és molt antioxidant, i la trobem en la taronja, les maduixes, el pebrot... Això, doncs, què és el que farà? Farà que el ballarí tingui energia i que no es cansi i que pugui aguantar totes les classes. També important el calci. Mm. El calci pels ossos de les nenes, perquè es puguin formar correctament, per totes les articulacions. I el calci, on el trobem? On creus que podem trobar el calci, Lucía? Mm.
Jo, bàsicament, et diria en coses que venen de la vaca.
Sí, en coses... Sí. El calci, correcte, el podem trobar en tots els derivats làctics, en la llet, però també el trobem en el bròcoli. El bròcoli, en el sèsam, en l'ametlla, i és molt important per tot el tema dels ossos de les ballarines i evitar, doncs, així lesions.
Escolta'm, doncs la clau està en tenir unes pautes, però... ho seu és posar-se en mans com les teves, en mans de persones expertes que ens puguin fer, perquè tothom tenim unes qualitats diferents. Llavors, ho seu és que tot el que ens has explicat, si a algú li interessa perquè els hi facis un estudi, com poden contactar amb tu o com
sí, fem? Poden contactar amb mi des de la mateixa pàgina web, que és anaterin.com, han escrit amb una N, o també em poden enviar un missatge de correu electrònic a info@anaterin.com. També em podeu seguir per les xarxes socials com Instagram, anaterin-dietista, i estaré encantada, doncs, d'atendre'ls.
Sí, si algú, sí, doncs, per ràdio Sant Sadurní o a través de Cascavés ens diu de posar-te en contacte, doncs et posem directament. Escolta, Mala, moltes gràcies per acompanyar-nos avui. I Eli, és el moment de treure les agendes. Estem preparats?
A punt. Ja.
Perquè, bé, ja que el proper calaix de dansa serà el 14 de febrer, doncs ara farem com una ullada a el que hi ha ara a aquests dies. Els espectacles que ja estan realitzant-se. A Paral·lel 62 estarà fins al 28 de gener amb Àngel Jàsser i Manu Ix, El petit príncep, que jo ja he anat al desè aniversari. Brutal, per cert.
El tinc a l'agenda, després parlarem.
Sí. Després, a l'Apolo de Barcelona, fins al 7 d'abril estarà el musical Història Interminable. I al Poliorama de Barcelona, fins al 28 de gener, està l'Alegria de Viure de Degó i de Gom, que, atenció, perquè vaig anar també aquest Nadal, i no serà el final de Degó i de Gom, perquè tornaran amb Mar i Cel, però encara no tenen data. Els espectacles puntuals, doncs, podeu visitar les pàgines web, però jo us ho dic ara. Al Coliseum de Barcelona, del 17 al 27 de gener, està Humans 2.0, una proposta molt interessant. Al Casal de Vilafranca, el 18 de gener, al Llac dels Cignes del Ballet de Kiev, un gran clàssic. Al Mercat de les Flors, el 18 i 19 de gener, està Olga Pericet, que presenta La Lleona, i el dia 20 i 21 presenta La matèria, i és una trilogia que també... La tercera presentació és La invencible. És un espectacle en tres parts. A l'Auditori de Sant Cugat, el 20 de gener, al Llac dels Cignes del Ballet de Kiev, que recordeu, acabo de dir que el 18 estan a Vilafranca, o sigui, omplim el teatre a Vilafranca, eh? Factoria Cultural de Terrassa, 20-21 de gener, Ballet Clàssic Internacional, el Teatre Principal de Vilanova, el 28 de gener, Boira, de la companyia Boel, a la Factoria Cultural de Terrassa, el 3 de febrer, Dan Zaz, i al Mercat de les Flors, el 8 i 9 de febrer, el 8 a l'11 de febrer, Aymar Pérez amb Alba. Però aquí no s'acaba l'agenda, Eli, perquè ara comença una cosa, que és la temporada al cinema de ballet clàssic. Això està guai perquè, per exemple, a Diagonal i al Diagonal Mar, que són dos cinemes, el 25 de gener està el ballet de Giselle i és una filmació des de Dutch National Ballet d'Amsterdam. Això és una filmació. Però amb molts, us diré ara, Girona, Diagonal, Diagonal Mar, Arenas, Bosque i el Gran Sarrià, el 7 de febrer n'hi ha el ballet Manon, que són ballets que no venen normalment per aquí a la zona que nosaltres estem. I aquest, per exemple, és en directe des de l'Opera House de Londres. Per si algú no ha anat mai, està molt bé això d'anar al cinema a veure ballets perquè et posen la part important del ballet davant teu. És com anar a veure el futbol. Saps? O sigui, et donen el primer planer de la mà de la ballarina el moment interessant d'aquell ballet. I el ballet Manon doncs, és interessant. La veritat és està bé. Ara, el 14 de febrer us parlaré d'aquest ballet, a més a més.
Ens apuntem a aquestes cites, com sempre. És un plaer obrir agendes i jo t'he de dir que he fet els deures aquest Nadal. He anat a veure The Producers.
Bien! T'ha agradat?
M'ha agradat. I he anat a veure una altra de les propostes que has fet en aquesta agenda, que és La Història Interminable.
Has anat?
He anat.
I què tal?
Te la recomano molt, també.
Està Fuju? Fuju està, el drac?
Sí, està, està.
Voy.
I la música i les coreografies, molt ben entrenat tot.
Molt bé.
Molt recomanable.
Molt bé. Doncs ara el Petit Príncep falta d'anar, perquè m'han dit, jo no l'havia vist, i es veu que és diferent. Jo estic parlant de la versió d'aquest any, es veu que la versió que he vist és molt bona, o sigui que teniu que anar.
La posarem a l'agenda també. Ho deixem aquí, un plaer com sempre, Lucía, i un plaer també parlar amb l'Anna, que ens acompanyi parlant-nos de nutrició, d'alimentació, ben important aquest aspecte també, sobretot tenint en compte que comencem l'any. I que sempre hi ha aquests bons propòsits d'any nou. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
Boníssima aquesta banda sonora d'un dels musicals que recomanava avui la Lucía, de Never Ending Story, La Història Interminable.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45 del matí i obrim un nou flash informatiu al Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. A Vilafranca hi ha manca d'habitatge i darrerament s'està construint menys que en la primera dècada del segle XXI. Aquest darrer any s'han iniciat menys promocions d'habitatge a l'Alt Penedès, tot i que se n'han finalitzat moltes que estaven en marxa de l'any anterior. Segons dades que s'extreuen de l'informe elaborat per l'Observatori de Dades del Servei d'Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat Penedès-Garraf, el 2022 la construcció a la comarca va tenir una caiguda del 46% respecte al 2021, amb un total de 172 nous habitatges. Per contra, es van finalitzar 227 habitatges amb un augment del 45%. Si ensenyim a Vilafranca, i segons dades de l'IDESCAT, el 2022 es van iniciar 77 nous habitatges i se'n van finalitzar 147. Així mateix es van entregar 158 cèdules d'habitabilitat de primera ocupació. Una dada curiosa també és que per primer cop des del 2010 a Vilafranca, el 2022, es van iniciar 4 habitatges de protecció oficial. Recordem que recentment a Vilafranca s'ha anunciat la construcció d'una nova promoció de 36 pisos de protecció oficial que promou l'Incasòl i que també d'una altra promoció de 24 habitatges de protecció oficial a través d'una cooperativa. Així mateix, impulsat des del mateix Ajuntament, dues promocions als carrers Ferran i Olèrdola. L'Audiència Provincial decreta l'excarceració de l'acusat d'un crim a Santa Oliva el 2022. Després de passar un any a la presó preventiva, l'acusat ha sortit en llibertat provisional. I això després que la secció quarta de l'Audiència Provincial de Tarragona ho hagi acordat. L'home està acusat de cometre un crim a Santa Oliva el novembre del 2022. Els magistrats assenyalen que en totes les perícies efectuades fins ara no hi ha prova que indiqui que ell va ser el culpable de l'homicidi. El crim va ocórrer sobre 6:15 de la matinada del 25 de novembre del 2022 en una casa situada a les afores del nucli urbà de Santa Oliva, prop del monestir de Santa Maria. La víctima, de 40 anys, vivia a la casa des de feia més de 15. Des d'un principi, les sospites van recaure en l'investigat, principalment per les declaracions del seu germà i de la cunyada. Aquests van manifestar davant els Mossos que l'imputat, en els dies previs a l'homicidi, havia amenaçat diverses vegades la víctima. El sospitós va ser detingut el mateix dia dels fets i el següent dia va passar pel jutjat de guàrdia. El jutge va decretar el seu ingrés a la presó. Durant aquest temps, l'advocat defensor ha demanat en 4 ocasions la posada en llibertat del seu client. El jutge instructor, el 24 d'octubre del passat 2023, va dictar un acte pel qual mantenia la presó provisional del sospitós. Davant això, el lletrat va presentar un recurs d'apel·lació davant l'Audiència Provincial, que ara li ha donat la raó. L'Ajuntament de la Granada, en ocasió dels aniversaris del Ball de Gitanes i el RUC de la Granada, ha anunciat l'organització d'un nou concurs de pintura infantil destinat a participants menors de 18 anys i amb inscripció gratuïta. Cada participant podrà presentar una sola obra amb total llibertat per escollir la modalitat i l'estil de pintura amb què es vulgui representar el tema obligatori, el 5è aniversari del Ball de Gitanes o el 35è aniversari del RUC de la Granada. El lliurament de les obres s'ha fixat com a màxim el dia 5 d'abril i haurà de fer-se personalment a l'edifici de l'Ajuntament, en horari de 9 del matí a 2 del migdia. Les obres es presentaran sense signar i un cop el jurat hagi fet el seu veredicte es podran signar. El premi serà de 150 euros en 2 vals de compra. El Noia visita avui el Lleida en la 15a jornada de la Parlem Hockey Lliga. Setmana importantíssima per un Noia que després d'esgarrapar dissabte un punt en la visita d'alcaldes a l'Ateneu té doble compromís. Avui a les 9 del vespre es desplaça a Lleida en la 15a jornada de la Parlem Hockey Lliga, partit avançat per la disputa dissabte de la tornada dels vuitens de final de la Europe Cup. Dissabte, segona cita a 8:15 del vespre amb la visita del Monza italià. Dos compromisos que arriben amb el dubte de si Humberto Méndez es podrà reincorporar a l'equip després de la baixa dissabte per lesió. Els roig i negres es preparen a consciència per disputar amb 2 partits amb l'objectiu de consolidar la segona plaça a la Lliga i, el més important, classificar-se per la propera fase de la Europe Cup.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Passen gairebé 6 minuts de 2:15. Un cop al mes tenim una secció que ens acosta a la història del Penedès. Són els tastets d'història, de la mà de l'historiador Jordi Ferran i Domenys Ràdio.
Una setmana més tenim a punt el nostre historiador amb aquest nou tastets d'història, el Jordi Ferran, que ja el tenim preparat. Jordi, molt bon dia. Què tal? Com
bon
estàs?
Bon dia. Bé, anem fent.
Mira, avui cal dir que et tenim via telefònica, però sí. Tot i així doncs, tenim un tema, crec que prou interessant, perquè ens va molt bé pel context que estem vivint ara, tot i que és una mica fotut, del que ens vols parlar.
Sí, no és un tema alegre, però és un tema actual. Mm-hmm. Parlarem de sequeres i dels estralls que provoca el fet que no plogui, que és un tema, doncs, això... Que,
molt recurrent, no? Molt recurrent.
Sí, que ara està molt en voga i especialment ens centrarem en una sequera molt important que va afectar Catalunya ara fa 200 anys i que va durar de 1812 a 1824, per tant, més d'una dècada, però especialment van ser molt fotuts 7 anys concrets, que és com la sequera més important així a la història recent que ha viscut el país, i doncs parlarem una miqueta, donarem a conèixer les causes i les conseqüències. A veure si en podem extreure alguna
cosa... Positiu, no? D'això, sí. Positiu, perquè tal com estem vivint avui, suposo que d'aquí a 200 anys sortirà també aquesta sequera algun
sí,
lloc, no?
Podria ser, sí.
Jordi, jo volia preguntar-te, clar, ens has concretat molt els anys, no? 1812, 1824. Com se sap amb tanta precisió, no? Que aquests anys concretament... hi va haver, doncs, una sequera tan
doncs,
forta.
Això és gràcies no als historiadors, sinó als meteoròlegs, en aquest cas. Mm. Hi ha registres meteorològics que a Catalunya les més conegudes són les sèries de l'Observatori Fabra i de l'Observatori de l'Ebre, on cada any es van apuntant, aquestes dues són centenàries, són de les més antigues, i cada any es va apuntar, doncs, dades meteorològiques. Mm. En aquest cas, però, a més, Catalunya, tenim una sort, perquè ja al segle XVIII la Real Acadèmia de Medicina, tenia seu a Barcelona, copiant una miqueta el que es feia a França, va començar a prendre aquest tipus de mesures. Per tant... tenim un coneixement bastant precís d'allò que va passar tant a temperatura com a pluja, com a mínim a Barcelona, doncs, en els últims 2 segles i mig. Mm-hmm. En base a això, després, el que podem anar mirant és el món local a través de moltes altres dades, si va afectar o no, si va ser una cosa que només va afectar la capital del país o si va ser un clima generalitzat. Així és generalment com s'ha anat estudiant el clima i com sabem amb moltes dades, perquè quan no tenim les meteorològiques, que com deia són de finals del 18, en base a moltes altres tipus de dades on hi podem saber des de la producció fins a la mortalitat, podem intentar dilucidar els historiadors i els meteoròlegs com ha sigut el temps. Perquè la meteorologia afecta, té moltes conseqüències per l'esdevenir social i històric. Mm-hmm. Tot això ens ha permès identificar, doncs, com 4 grans sequeres a la història... recent i no tan recent, en època moderna a Catalunya, que coincideixen una miqueta a Europa. Hi va haver una cosa que es diu la petita edat de gel, que va ser de mitjans del segle XIV al segle XIX, on les temperatures van estar una miqueta per sota del normal. Ara diríem que estaríem amb una petita edat de calor,
de
no?
De calor,
seria,
sí, sí.
Seria el contrari per l'efecte del canvi climàtic. Però bueno, aquella era natural, aquesta és causada per l'home. Bé, en aquesta petita edat de gel hi van haver quatre grans sequeres, una al segle XVI, una al XVII, una al XVIII, i aquesta que parlarem ara, que és la més important, la de principis del segle XIX. És com les crisis del capitalisme. Cada 100 anys hi ha una gran sequera o una gran crisi econòmica.
Vaja. I se n'han sortit. Va, la cosa positiva.
Sí,
som
la
aquí.
Cosa positiva
som
és
aquí.
Que ens n'hem sortit.
Exacte.
Tanmateix, cal dir que les sequeres no tenen una sola causa, això els meteoròlegs ho poden explicar molt millor que els historiadors, però l'estudi històric sí que ens permet doncs, interrelacionar esdeveniments i veure què passava al món en el mateix període. Aquesta gran sequera de la que voldrem parlar avui, que és la que va succeir fa 200 anys, aquesta de 1812 a 1824, si la situem aquí, al nostre país, veurem que és el final de la Guerra del Francès, és el final del període d'expansió de l'imperi napoleònic, no? La gent que hagi vist Napoleó aquests dies al cinema, doncs acaba en aquest període, la batalla de Waterloo i el seu exili. És període de molta agitació social. Clar, bueno, tot està també una miqueta interrelacionat. Fins a tal punt que com que no es pot relacionar el fet de que hi hagi sequera amb un fet concret, sí que és cert que se sap que aquesta sequera va coincidir amb l'erupció d'un volcà a Indonèsia, el famós volcà Tambora, que es va carregar tota una civilització, tota una illa sencera. I algú pot pensar, bé, què ens importa a nosaltres que estem a Espanya, a Europa, que va explotar un volcà a Indonèsia? Doncs bé, aquesta explosió del volcà va ser tan forta que va provocar tantes tones de cendres acumulades. Aquí hi va haver un mínim solar, el mínim solar de Dalton, que bàsicament se'l coneix com l'any sense estiu, que és de 1816. Aquest any sense estiu, del 1816, va fer que les temperatures fossin molt baixes. A diferència d'altres, diríem que estem vivint... La sequera actual seria sequera per excés, no? Tenim moltes altes temperatures, poca pluja. El que va passar als nostres conciutadans de fa 200 anys és el contrari. Hi va haver un any sense estiu, el de 1816, per això, perquè aquest volcà d'Indonèsia va provocar tanta expulsió de cendres que la radiació solar va baixar a tot el planeta. Fins al cas que el baró de Maldà, que escrivia el Calaix de Sastre, que bueno, eren anotacions al dia a dia, diu que el riu Llobregat es va arribar a congelar en plena tardor, cosa que no deu haver tornat a passar segurament...
Mai, no?
En segles.
Clar.
Clar, aquest any sense estiu va vindre seguit per un any següent en què els valors de pluja van ser sota mínims, el 1817. Que és encara avui l'any més sec conegut aquí a Catalunya, a Barcelona. Pensem que a Barcelona, on hi havia aquestes anotacions de la Reial Acadèmia de Medicina, que anaven prenent nota de tot el que plovia, una miqueta com el Servei Meteorològic actual de Catalunya, ells van anotar 196 mil·lilitres en tot l'any, quan la mitjana d'aquells anys era de 500.
Perquè
no he trobat les dades de tot l'any 2023, però en la primera meitat de l'any 2023 aquí al Penedès van caure entre 100 i 150 mil·lilitres per metre quadrat. Vol dir que més o menys no haurà plogut... O sigui, aquest any que ha plogut tan poc, haurà plogut una miqueta més al Penedès del que va ploure l'any 1817, en tot l'any. Perquè entenguem com realment va ser un any extrema sequera. Mm-hmm. Clar, ara nosaltres, doncs, cada dia podem mirem el temps, no?, i tenim informació sobre si sembla que pot ploure, si no, i també bueno, van sortint a les notícies plans per solucionar la sequera, no? Que sigui, mm-hmm. Farem una desaladora, farem un mini transvasament. Clar, què pensaves que podien fer la gent de Sant Jaume ara fa 200 anys quan veien que havien enganxat un any de fred i un any on que no plovia? Era una miqueta com un càstig diví, no?
Sí, això? Home, suposo. No. Mira, no sé ni què dir-te, eh? Pregunta d'examen aquesta fallida per mi, eh?
Sí, però no, és a dir, clar, tu veies, és de mare meva, no l'encertarem, no ens en sortirem d'aquí. Mm,
totalment. Bé,
una forma també de conèixer realment si aquestes sequeres van afectar a molts llocs de Catalunya és precisament veure això, mirar quines rogatives eclesiàstiques, és a dir, quins favors es van demanar a Déu, a la divinitat, a les esglésies, perquè plogués. Sí, i sabem sí. que aquests anys, 1816, 1817, hi van haver, bueno, a moltes poblacions, eh? Aquí a Vilafranca, a l'Arbós, a totes les poblacions de la zona i de tota Catalunya, bàsicament, trobaríem en rogatives fins al punt que a Tarragona el Gremi de Pagesos va sol·licitar que sortís en processó el braç de Santa Tecla, que és una relíquia que bé, només es treu en cas de grans necessitats i de la... O sigui, perquè veiem...
Com a últim recurs, no? Es demana això?
Clar, però cal entendre que és que en aquells 7 anys de sequera, o sigui, van ser 7 anys de molt poca pluja, a més hi va haver pedregades, per tant, bé, les processons extraordinàries per demanar pluja es van convertir en l'últim recurs per intentar solucionar el que semblava una situació gairebé, certament, no apocalíptica, però molt fotuda. Un sastre de l'Arbós ens explica en els seus diaris que ja, o sigui, el 1815, per tant, estem parlant 2 anys abans, ja es van començar a fer pregàries públiques a l'Arbós perquè progués i processons. El 1817, per exemple, a Barcelona es va prohibir el carnaval perquè és com a rogativa, perquè plogués, no? Es va demanar... Carnaval és una festa una miqueta que xoca, no? És la festa de bogeria abans del rigor de la Quaresma. Doncs es va prohibir el carnaval per a veure si així les divinitats ajudaven a que plogués una miqueta.
Com a càstig també això, pràcticament, no?
Sí, bueno, com a senyal de sacrifici, no? Al final de dir... Però és que era una situació molt fotuda. Com deia, a l'Arbós, a les memòries de l'Anton Sanz, que és aquest sastre que ens ha deixat per la posteritat, explica que el 1816, estem parlant 1815, 1816, que és aquest any sense estiu que hem dit, diu que hi hagué tanta misèria d'aigua que s'assecaren totes les fonts com mai ningú havia vist. És a dir, clar, ara també estem acostumats a tindre aigua. És a dir, sí. encara que es talli l'aigua, ens vindrà una cisterna. Però, clar, imagina't quan totes les fonts del municipi s'han assecat, com va passar aquell any aquí. I sabem de l'Arbós perquè ens ha deixat testimoni, però segurament, doncs, en molts pobles de la comarca va passar el mateix. Mm. Clar, la sequera, o el fet que un any no hi hagués estiu, per tant, els aliments no poguessin, o sigui, les plantes no poguessin fer el seu cicle de fotosíntesi amb normalitat, i que l'any següent gairebé semblés un desert, Catalunya, que, com hem vist, va ploure poquíssim, molt menys, sigui menys del que ha plogut aquest any passat, que ja és dir, que ja ha semblat un any sense pluja desèrtica, què va provocar això? Doncs, bueno, doncs conseqüències, no?, que m'ho hem dit, és una època també de conflictivitat social, perquè també és una des del final el que el mal temps acaba provocant són conseqüències de males collites. I les males collites doncs, porten crisis de subsistència i porten fam. Clar, això, quan podem, a vegades les dades no, ens semblen una miqueta fredes i podem dir, mira, doncs va baixar un grau i mig la temperatura mitjana, no va ploure durant no sé quants dies. I bé, els historiadors a vegades fem això i no, és difícil d'entendre. En canvi, si expliquem que el Vinyana, per exemple, l'any 1917, segons va trobar Manel Bofarull, gairebé no es va collir res en tot l'any, i que l'any 1817 a tot Catalunya es va conèixer com l'any de la fam, bé, això ens apropa més a què pot suposar el fet de que no plogui, o que veiem en els registres de dir, ui, aquell any fa 300 anys hi va haver un munt de calamitats. El fet que hi hagi calamitats doncs provoca això, que els cereals no haguessin pogut germinar, que no, per tant no hi hagués farina, que el menjar, que el bestiar no pogués menjar palla, que si no plovia els rius no portaven prou caudal, per tant no només no hi havia aigua a les fonts, sinó que molts molins no podien treballar, que no hi havia, que les sèquies s'havien assecat o hi havia molt poca aigua per regar els horts. Bé, és el fet de que no plogui comporta tot un munt de problemàtiques socials que bé, que ara estem veient, o potser no som tan conscients en l'actualitat de què provoca la sequera en una societat. I potser com que encara no hem patit, no, o han patit els pagesos pobres que han vist aquests mesos d'estiu que les seves collites han baixat prou, però no hi ha hagut grans restriccions, no? I en canvi veiem com fa 200 anys hi van haver per la força grans restriccions. I cosa que s'observa, per exemple, en els llibres, per exemple, de donacions del Moines, que és el que donava la gent, doncs, mira, una miqueta per la subsistència de les esglésies o per pagar misses pels avantpassats, doncs, a la parròquia del Vinyana, en aquest període d'abans de la gran sequera, d'abans de 1812, després de l'any de la fam, de 1817, es va reduir un 70% el volum de donacions. Vol dir que la societat no és que s'empobrís un 70%, però el nivell d'impostos que pagàvem, per entendre, no és un impost, és una donació,
sí.
Va caure un 70%, perquè veiem quina situació més d'altabaix, no només climàtic, sinó econòmic i social, que va provocar aquesta sequera. Que com diem, si tenim la sort de tindre relats del temps, ens ho confirmen. El mateix Anton Sant, el sastre que hem parlat abans, que va recollint les seves memòries aquest any, diu que l'any 1817, que es va conèixer com l'any de la fam posteriorment, i hi hagué molt mala collita, que ningú l'havia vist tant, que no hi havia res als camps, que molts camps es van arrencar perquè no es podien segar, no es podia fer res, i que tot el que havia crescut era mort, i que els jornalers havien d'anar a captar perquè no trobaven feina a lloc i hi havia molta gran misèria. I això és important perquè és l'últim que provoca el fet de que no plogui, que són les migracions. I també en aquesta època va passar això que ha explicat aquest sastre, que és que com que els pagesos no tenien, es van quedar sense menjar, no creixia res, hi va haver un augment de les migracions a les ciutats en busca d'almoines, fins a tal punt que moltes viles van haver de crear olles públiques, que era una mena de banc d'aliments actual, perquè la gent ho entengui, on es donava menjar gratuït, pagat per l'Ajuntament, a la població pobra i gent que havien hagut d'acollir de cop. És a dir, acabant provant una crisi social, no?, de subsistència. I tot això, el fet de... Si fóssim a quarto mil·lenio, dirien que a Indonèsia va explotar un volcà, com que som una miqueta més seriosos, direm que el fet de que hi hagués molts inputs que van provocar aquesta crisi, aquesta petita crisi climàtica, que bueno, va durar durant una dècada i que va suposar un daltabaix molt gran per la societat de fa dos segles. Mm. Per tant, ens ensenya que ens hauríem de prendre més seriosament el fet de que realment no plogui, perquè bé, mai se sap quan ens hi podem tornar a veure. Mm. No? La història no repeteix per contra del que la gent diu, però sí que repeteixen certs condicionants. Llavors, està en les nostres mans no repetir-la i saber afrontar millor els reptes, mirant el passat i veient què es va fer en cada moment per aprendre'n una miqueta. Mm.
Jordi Ferran, molt interessant tot el que ens has explicat i ens posa també en un context de ser conscients del que està passant també actualment, i tenim exemples com el que ens has posat avui de fa 200 anys enrere. Com sempre, un tastet d'història molt, molt interessant, i si no hi ha res de nou, ens retrobem d'aquí una setmana. Jordi, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
Igualment. Apa. Adéu, adéu.
I esperem que plogui. Esperem retrobar-nos amb més pluja.
Això mateix. Gràcies.
Adéu.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.